Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Arrenca la legislatura amb sessions històriques al Congrés de Diputats i al Senat per la presència dels presos independentistes. Montse Manent.
La nova mesa del Congrés haurà de decidir ara si suspèn o no els diputats presos. La recent nomenada presidenta de la Cambra Baixa, Meritxell Batet, ha fet una crida al diàleg dins la llei, mentre que el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertit als socialistes que el vot d'Esquerra a la investidura de Pedro Sánchez dependrà de la decisió de la mesa.
Cada uno de nosotros somos del pueblo. Pero ninguno somos el pueblo. Siempre y en todas partes hay un otro legítimo y distinto, al que solo podemos exigir el respeto a la ley.
Esperaremos, evidentemente, a cuál es la decisión de la mesa, pero en todo caso siempre nosotros vamos a defender nuestros derechos, porque suspender a quien ha ganado las elecciones en Cataluña sería suspender el resultado de las elecciones.
Nou intent del govern per posar aturador a la bombolla del lloguer amb l'aprovació d'un decret per contenir-ne el preu.
La norma permet la creació de les anomenades àrees de mercat d'habitatge tens, on es limitarà el preu en base a l'índex de referència de preus de lloguer. La consellera de Justícia, Esther Capella, justifica que calia actuar en el mercat.
Podíem actuar per acció o per omissió. Per acció a favor dels interessos col·lectius i de les necessitats socials, o per omissió, deixant el camí lliure als fons voltor i a la gentrificació. Si ens quedàvem de braços plegats i guanyaven els de sempre.
Més de 4.000 persones surten al carrer per reclamar 40 milions d'euros que salvin els serveis d'atenció a persones amb discapacitat.
La vicepresidenta de FEMAREC, Amèlia Clara, ha exigit al govern central que aporti els diners que deu, mentre el secretari general de Treball, Josep Ginesta, s'ha compromès a donar suport als afectats, tot i que sense concrecions.
Demanem a l'Estat que aporti a Catalunya el que li correspon, que no ho fa. I a la Generalitat que, per favor, sisplau, ajudi el departament a trobar els fons necessaris i les solucions tècniques perquè aquests fons es puguin dedicar a aquesta necessitat.
Cap persona amb discapacitat que perdi la feina per raó d'aquesta conjuntura quedarà al carrer. I el nostre compromís és de donar suport a totes aquelles persones que perdin feina perquè la recuperin ràpidament.
Cop policial contra el tràfic de drogues a l'Arbós, al Baix Penedès.
S'han confiscat 7 quilos d'heroïna que havien arribat camuflats en caixes de pilotes de futbol des del Pakistan. Hi ha 4 detinguts que ja han ingressat a la presó.
Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio.
La droga s'ocultava a les parets internes de les capses de cartró, on s'havien habilitat uns espais per insertar petites bosses de 40 grams cadascuna. La investigació conjunta ha permès confirmar que es tracta d'un grup de narcotraficants d'origen pakistanès dedicat a la introducció de l'heroïna a Espanya. Disposaven d'una casa a l'Arbós, que era la seva base d'operacions i lloc de residència.
Els Premis Literaris de Girona arrenquen aquest any amb més bona salut que mai, malgrat l'escurçament de dates. S'hi han presentat fins a 166 obres. FM Girona, Siso García.
Autors que, com explica Joan Domènech, president de la Fundació Prudenci Bertrana, provenen majoritàriament de Catalunya, tot i que també n'hi ha de les Illes Balears, del País Valencià, dels Estats Units o del Regne Unit.
Fixeu-vos que el Prudenci Bertrana, de 51 obres, n'hi ha 33 que es presenten amb pseudònim i, per tant, no tenim ni idea de qui és, però sí que tots els altres que van a pit descobert i donen el seu nom tenen alguns llibres publicats.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica estarà marcada pel creixement d'ennuvolades a punts de muntanya, principalment al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est, que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. A més, aquestes nuvolades portaran xàfecs i ruixats localment intensos que podran anar acompanyats de tempesta i localment de calamars o pedra. A la resta, el cel estarà serè o poc ennuvolat. Pel que fa a la temperatura, puja notablement arreu i es mourà entre 17 i 22 graus al Pirineu, entre 22 i 27 graus a l'interior de l'Ebre i a Ponent i entre 20 i 25 graus a la resta del territori. A la nit, la nuvolositat minvarà en general i demà la jornada començarà amb el cel serè o poc ennuvolat. De nou, a partir migdia creixeran nuvolades a punts de muntanya, sobretot al terç nord, amb la possibilitat de tempestes al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. Pel que fa a la temperatura, continuarà amb una clara tendència a pujar en general i se situarà entre 23 i 28 graus. Els pròxims dies imposarà una situació anticiclònica que portarà estabilitat i una pujada notable de la temperatura. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de parlar de l'atropellament mortal d'un home que creuava un pas de vianants al centre de Vilaseca, al Tarragonès. El conductor ha estat detingut per conducció temerària. Ara sí, coneguem l'estat de les carreteres catalanes. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Complicacions de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ens comencem situant a la C58, en el tram de Sant Quirze. Veiem retencions en tots els sentits de la marxa i també d'entrada a Barcelona, cues entre Ripollet i el Nus de la Trinitat. A la zona del Vallès, retencions també a l'autopista AP7 entre Barberà i Santa Perpètua. Destacar també que hi ha cues a la C17 en el tram que va entre Granollers i Parets en tots els sentits de la marxa. Aturades també a la Pota Nord, des de Santa Coloma fins al Nus de la Trinitat. Afecten també de retruc a la ronda de dalt en direcció Llobregat. En aquesta mateixa ronda, en sentit Trinitat, veurem cues entre la carretera d'Esplugues i Horta. També retencions a la ronda litoral en tots dos sentits de la marxa. I perquè fa l'accés sud a la E23 veiem aturades puntuals a l'enllaç amb l'autopista AP7 des de Molins de Rei i també cues des de Sant Just Desvern fins a l'entrada a la Diagonal. De moment això és tot, professora Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El tret de sortida de la legislatura s'ha fet amb una sessió històrica al Congrés per la presència dels presos independentistes per primer cop en democràcia. Han arribat a la cambra custodiats per la policia i han tingut llibertat de moviments a dins de l'hemicicle, tot i que totes les portes d'accés a la sala estaven custodiades. Ara estan pendents de si la mesa del Congrés els suspèn o no. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. En l'arribada al Congrés, els presos han saludat Pablo Iglesias. Josep Rull ha fet el mateix amb Inés Arrimadas i els diputats del PNB, amb qui s'ha fet un selfie. També han saludat Pedro Sánchez. En concret, Oriol Junqueras ha dirigit al president del govern, a qui ha felicitat pel resultat electoral i ha desitjat molts encerts. El republicà ha insistit que el diàleg és sempre la solució i Pedro Sánchez li ha respost que sí. A la primera sessió els escons no estan assignats i els diputats de Junts per Catalunya i Esquerra han reservat el lloc als presos. També han lluït samarretes exigint-ne la llibertat. La lliure assignació d'escons en aquesta primera sessió ha deixat una imatge curiosa. El diputat socialista José Zaragoza ha quedat envoltat dels diputats de Vox, que s'han assegut als escons que ocupava el PSOE l'última legislatura. En aquesta sessió s'ha escollit, en segona volta, la socialista Meritxell Batet com a presidenta del Congrés amb 175 vots a favor.
175 a favor de doña Meritxell Batet Lamaña. Al haber obtenido la mayoría de votos de los miembros de la Cámara, queda proclamada presidente del Congreso de Diputados doña Meritxell Batet Lamaña.
Després, Batet ha fet una crida al diàleg.
Cada uno de nosotros somos del pueblo. Pero ninguno somos el pueblo. Siempre y en todas partes hay un otro legítimo y distinto, al que solo podemos exigir el respeto a la ley.
Es preveu que la mesa del Congrés no prengui una decisió sobre la suspensió dels diputats presos fins demà, una decisió que condicionarà el vot d'Esquerra a la investidura de Pedro Sánchez. Ho ha explicat el vicepresident del govern, Pere Aragonès.
Nosotros entendemos que hay la oportunidad de que la política solucione un problema político que se ha querido convertir en un problema judicial. Por lo tanto, esperaremos, evidentemente, a cuál es la decisión de la mesa, pero en todo caso, siempre nosotros vamos a defender nuestros derechos, porque suspender a quien ha ganado las elecciones en Cataluña sería suspender el resultado de las elecciones.
Minuts abans de la sessió al Congrés, Pedro Sánchez ha detallat davant del seu grup parlamentari la seva agenda territorial, defensa de l'Estatut i nou finançament.
Primer ple també per a Raül Romeva, aquest però al Senat. Ha estat dels últims senadors a entrar a la cambra alta abans de l'inici de la sessió. Durant el torn de juraments i promeses al càrrec, els senadors i senadores de Junts per Catalunya i Esquerra han fet referència als polítics presos i exiliats.
Juráis o prometéis acatar la Constitución?
Fins a la proclamació de la República Catalana i sempre compromès amb la llibertat, la igualtat i la fraternitat.
Rosa Torner Fernando.
Com a pres polític i per imperatiu legal, prometo.
Romeva ha entrat a l'hemicicle quan ja pràcticament tothom era a lloc. Escortat per guàrdies de seguretat en tot moment, ha hagut d'esperar a que comencés el ple per poder entrar. Igual que ahir, i segons va marcar el Tribunal Suprem, després de la sessió, Romeva no ha pogut atendre els mitjans. El jurament dels càrrecs dels senadors i senadores, però, ha servit per fer arribar el seu missatge.
Juráis o prometéis acatar la Constitució?
Per la llibertat dels presos i les preses polítiques catalanes, per la República, per el retorn de les exiliades i els exiliats, per imperatiu legal, prometo.
Ho prometo per imperatiu legal, amb lleialtat al mandat democràtic de l'1 d'octubre, amb fidelitat al poble de Catalunya i per la llibertat dels presos i exiliats polítics.
La majoria absoluta del PSOE ha fet possible la presidència de Manuel Cruz. Les vicepresidències han estat per la presidenta del Partit Socialista, Cristina Narbona, i l'expresident de la Cambra Alta, Pío García Escudero, del PP. En el discurs de cloenda, Manuel Cruz ha fet una crida a la cohesió territorial.
Pel que fa al procés judicial contra l'1 d'octubre, el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona ha començat avui a embargar béns als processats per malversació per valor de més de 2 milions d'euros.
La jutgessa demanava 6 milions de fiança solidària per delictes de malversació a 17 dels 30 processats per l'1 d'octubre, quantitat que correspon al que s'hauria gastat en el referèndum. Els acusats van dipositar 3.700.000 euros perquè argumentaven que la resta ja estava consignada al Suprem, però el fet que avui s'hagi començat a embargar voldria dir que el jutjat no accepta la fiança donada fins ara. Les defenses mantenen que l'embargament s'ha començat a fer quan la magistrada encara no ha resolt els recursos contra la fiança.
I encara en clau judicial, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs del PSC contra la negativa del Parlament a designar Miquel Iceta com a senador autonòmic.
Els magistrats, però, no han imposat cap mesura cautelar com la impugnació de la votació perquè consideren que no és un cas d'urgència excepcional. En canvi, sí que consideren que el recurs és pertinent perquè podria tenir conseqüències polítiques generals. Ara les parts tenen 3 dies per presentar al·legacions.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Nou intent del govern per posar aturador a la bombolla del lloguer. L'executiu ha aprovat un decret per contenir-ne el preu. La norma permet la creació de les anomenades àrees de mercat d'habitatge tens, on es limitarà el preu en base a l'índex de referència de preus de lloguer. Laura Álvarez, bona tarda. Com es declararan aquestes àrees?
Bona tarda. Quan a una zona els lloguers creixin molt més que el cost de la vida, suposin una pesada càrrega en el pressupost familiar o hi hagi una gran desproporció entre població i habitatges de lloguer disponibles, es podrà declarar àrea de mercat d'habitatge tens. Això vol dir que els lloguers no podran superar més d'un 10% l'índex de referència, un percentatge que pot augmentar fins al 20% en els pisos nous o rehabilitats. La consellera de Justícia, Esther Capella, ha explicat que calia actuar en el mercat.
Podíem actuar per acció o per omissió, per acció a favor dels interessos col·lectius i de les necessitats socials, o per omissió, deixant el camí lliure als fons voltor i a la gentrificació. Si ens quedàvem de braços plegats, i guanyava sempre.
L'àrea de mercat tens no afectarà els habitatges ja llogats, fins i tot quan es facin nous contractes. També es podran excloure les vivendes més grans de 150 metres quadrats. En tot cas, si s'incompleix la norma, no hi haurà sancions. L'arrendatari tindrà dret a rebre una compensació amb interessos si reclama via judicial.
Doncs la primera reacció al decret aprovat avui ha estat la de la plataforma d'afectats per la crisi, que creu que la nova normativa és electoralista, difícil d'executar i poc efectiva. Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti García.
Bon dia. Segons el membre de la PAC, Lluís Ros, l'anunci d'aquest decret respondria més a un reclam electoral que no pas a un projecte factible. Ros ha afirmat que les mesures reguladores del preu del lloguer d'habitatge que vol aplicar la Generalitat són difícils d'aplicar perquè la propietat de la majoria dels habitatges del país són privats, ja siguin propietats particulars, jurídiques, grans ens o constructores. Segons Ros, la manera més viable de limitar els preus és fer un parc d'habitatge públic el més ampli possible.
És com si col·loques 10 manzanes, tindré 10 manzanas, 5 son tuyas, tú puedes marcar el precio de las otras 10 en realidad, porque si marcas un precio más asequible, las otras 5 están obligadas a seguirte esas pautas y no se quedan fuera del mercado.
Segons ha explicat Ros, les polítiques en matèria d'habitatge es fan des del Congrés, per la qual cosa el membre de la PAC ha opinat que el Tribunal Constitucional tombarà aquest decret regulador.
Més de 4.000 persones s'han manifestat aquest matí davant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per reclamar 40 milions d'euros per salvar els serveis d'atenció a persones amb discapacitat. Alerten que perillen més de 10.000 llocs de feina. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La vicepresidenta de FEMAREC, Amèlia Clara, ha exigit al govern central que aporti els diners que deu i al govern català que tregui d'on sigui possible els gairebé 40 milions d'euros, malgrat els pressupostos estiguin prorrogats. Segons Clara, perillen ja 1.600 llocs de treball aquest any.
En els propers 12 mesos es poden perdre 1.600 llocs de treball. Per tant, no podem esperar uns nous pressupostos. La situació és crítica.
El secretari general de Treball, Josep Ginesta, que els ha rebut al vestíbul del departament, els dona suport, però no ha concretat res i també ha parlat ja de pèrdua de llocs de feina.
Cap persona amb discapacitat que perdi la feina per raó d'aquesta conjuntura es quedarà al carrer. I el nostre compromís és de donar suport a totes aquelles persones que perdin feina perquè la recuperin ràpidament.
Les entitats reclamen al govern central que incrementi els ajuts a Catalunya, ja que és on treballen el 23% de les persones amb discapacitat de tot Espanya, però en canvi només rep el 16% dels ajuts.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
La Generalitat aportarà 250 milions d'euros per fer obres als municipis catalans. Es tracta del Pla Únic d'Obres i Serveis, una iniciativa que no es posava en marxa des de l'any 2012.
La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha destacat que el pla serà una important eina de desenvolupament al territori.
La intenció del govern en aquest acord que avui hem pres és la d'impulsar diferents accions que afavoreixin la generació d'oportunitats i el desenvolupament econòmic al territori, posant sobretot èmfasi en aquells territoris on hi ha situacions més complexes com poden ser d'envelliment o de pèrdua poblacional.
Un total de 90 milions es destinaran a finançar projectes de municipis i comarques de fins a 5.000 habitants.
L'Ajuntament de Mataró haurà de pagar 1,5 milió d'euros al Cort Inglés en concepte d'impost de construccions i obres. Tot plegat es remunta al projecte de centre comercial que l'empresa volia construir al municipi i que va acabar als jutjats. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El consistori ha emès un comunicat assegurant que accepten la renúncia a la llicència d'obres que va concedir a la locomotora comercial el 4 de febrer de 2012. No va ser, però, fins al passat 15 de febrer, quan el Corte Inglés va demanar la devolució d'aquest impost per un import de 1.583.366,51 euros. Mataró tenia 6 mesos per resoldre la situació i ja s'ha esgotat la meitat d'aquest temps. Una situació que, en superar-se aquest termini, podria obligar l'Ajuntament a incrementar l'import total amb la càrrega dels interessos de demora. El Partit Popular, per la seva banda, ha carregat contra els socialistes per la seva gestió. Diuen que està recollit en un acte de la Junta de Portaveus que el termini per tornar els més de 1,5 milions d'euros a la locomotora comercial seria de 3 mesos i no pas de 6. Així mateix, asseguren que els socialistes voldrien esperar executar el silenci administratiu per intentar evitar els interessos de demora i negociar amb el Corte Inglés.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Cop policial contra el tràfic de drogues a l'Arbós, al Baix Penedès. Una operació conjunta entre Policia Nacional i Guàrdia Civil ha permès confiscar 7 quilos d'heroïna que havien arribat camuflats en caixes de pilotes de futbol des del Pakistan. Hi ha 4 detinguts que ja han ingressat a la presó. Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio, bona tarda.
Bona tarda. De la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han desarticulat a l'Arbós, al Baix Penedès, un grup organitzat de narcotraficants que hauria introduït 7 quilos d'heroïna camuflats en caixes de pilotes de futbol. Utilitzaven una empresa pantalla d'importació des del Pakistan a través del port de Barcelona. La droga s'ocultava a les parets internes de les capses de cartró, on s'havien habilitat uns espais per insertar petites bosses de 40 grams cadascuna. La investigació conjunta ha permès confirmar que es tracta d'un grup de narcotraficants d'origen pakistanès dedicat a la introducció de l'heroïna a Espanya. Disposaven d'una casa a l'Arbós, que era la seva base d'operacions i lloc de residència. Dels 7 quilos de droga confiscats, 4 es van trobar a l'interior d'un vehicle que havia de traslladar l'heroïna a altres narcotraficants. Hi ha 4 detinguts als qui s'imputa delictes de pertinença a organització criminal i contra la salut pública. El jutge n'ha decretat l'ingrés a presó provisional a l'espera de judici.
I els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona aquesta tarda a Barcelona.
Els agents han rebut l'avís a primera hora de la tarda que hi havia una discussió en un bar del barri de Sant Antoni. En arribar han trobat el cos de la dona. Segons fonts policials, presentava signes de violència. La Guàrdia Urbana ha detingut un home en relació a aquesta mort.
Segueix la polèmica al voltant de la guingueta de la Blava de Roda de Ter, a Osona. L'espai d'oci cultural situat en una zona inundable al costat del riu Ter podria reobrir si es compleixen els requisits que exigeix l'Agència Catalana de l'Aigua. El 9FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. Dels requisits que exigeix l'ACA, els dos més complexos deriven la responsabilitat cap a l'Ajuntament. Un és trobar un arquitecte que certifiqui que l'edifici de la Guingueta aguanta una riuada i l'altre, una declaració de l'Ajuntament assumint tota la responsabilitat que l'alcalde sembla disposat a signar. Bernat Gurt i Dani Rifà són membres de la plataforma Salvem la Guingueta.
L'ACA ha posat unes quantes restriccions, de fet, bastantes, però bàsicament ens limiten tres, que l'Ajuntament ha dit que hi estava treballant.
Estem bastant contents perquè pinta bé, però fins que no ho haguem firmat, la plataforma seguim apretant perquè volem que aquest espai s'obri.
L'arribada d'un informe favorable de l'Agència Catalana de l'Aigua amb condicionants ha obert la porta a l'esperança.
En cultura, els Premis Literaris de Girona arrenquen aquest any amb més bona salut que mai, malgrat l'escurçament de dates. S'hi han presentat fins a 166 obres, 51 de les quals són originals, que opten al Premi Prudenci Bertrana d'aquest 2019. Els guanyadors es coneixeran a finals de juny. FM Girona, Siso García.
51 autors competiran aquest any per obtenir els 30.000 euros del 52è Premi Prudenci Bertrana de novel·la. Autors que, com explica Joan Domènech, president de la Fundació Prudenci Bertrana, provenen majoritàriament de Catalunya, tot i que també n'hi ha de les Illes Balears, del País Valencià, dels Estats Units o del Regne Unit.
Fixeu-vos que el Prudenci Bertrana, de 51 obres, n'hi ha 33 que es presenten amb pseudònim i, per tant, no tenim ni idea de qui és, però sí que tots els altres que van a pit descobert tiraran el seu nom. Per poc que escorcolleu una mica per les informacions, doncs jo he quedat sorprès de veure que tots, sense excepció, tenen alguns llibres publicats.
Pel que fa als altres premis, pel Miquel de Palol de Poesia s'han presentat 86 obres, pel Carles Rahola d'Assaig 9 obres i pel Ramon Muntaner de Literatura Juvenil 20 obres.
El festival propers de Castell d'Aro al Baix Empordà donarà el tret de sortida a la cinquena edició de l'Estereofònics el proper 2 de juny. Es tracta d'un festival amb actuacions de proximitat en format acústic d'artistes consolidats i emergents del panorama musical català. Televisió Costa Brava, Núria Cucharero, bona tarda.
Bona tarda. Les actuacions de proximitat amb el públic, però amb artistes consolidats o emergents en el panorama musical del país, en format acústic, són l'ADN d'aquest festival que enguany es celebra per segona vegada. Amb un any d'experiència s'han acordat alguns canvis, com pot ser l'endarreriment d'una hora en l'inici dels concerts o el fet que les tres primeres actuacions no es facin a l'aire lliure. Després de l'embranzida que ha agafat l'antic casino com a nou referent cultural del nucli castellarenc, els concerts del 2, el 9 i el 16 de juny es portaran a terme en aquest espai recentment rehabilitat. Aquí s'hi podrà escoltar Jordi Lanuza amb el so de la seva guitarra acústica, que porta cançons cantades en primera persona, el segon disc de Paula amb la veu d'una generació i les melodies aspres i lluminoses de Ramon Aragall amb el seu treball una de les veus inconfusibles del pop català. Serà el darrer concert el de l'artista palafrugellenca Clara Peia, el que tindrà com a escenari la plaça Lluís Companys i amb el que es clourà el propers.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, Eusebio Sacristán s'ha acomiadat del Girona.
Només dos dies després de confirmar-se el descens matemàtic a la segona divisió A, el Girona ha anunciat que el tècnic renuncia a l'any de contracte que li quedava. Eusebio marxa després de només un curs a Montilivi i amb la tristesa estadística d'haver sumat 3 punts dels últims 30. Escoltem Eusebio Sacristán en el seu comiat oficial com a tècnic del Girona.
No se ha cumplido esa idea que yo tenía de lo que iba a pasar y me da mucha pena, me da mucha rabia porque, bueno, este club se merece lo mejor y estoy convencido de que va a tener lo mejor porque la línea que lleva es para mí la ideal como para que todo lo bueno le vaya pasando.
Demà el comitè decidirà sobre la denúncia del Terol per l'alineació indeguda del Cornellà en el darrer partit de Lliga.
L'equip català ha quedat emparellat amb la Pontferradina en la primera eliminatòria de la promoció d'ascens a segona A, però la participació dels del Baix Llobregat depèn de la decisió del comitè de competició després que el Terol hagi impugnat el partit per l'alineació del juvenil A sancionat el passat mes d'abril en la darrera jornada de Lliga de la categoria juvenil. En cas que l'organisme estatal doni la raó al club aragonès, l'Espanyol B jugaria la promoció per pujar.
En waterpolo, Paula Leiton torna al Club Natació Terrassa.
Dies després d'aixecar el títol de Lliga amb el Sabadell, la boia internacional de 19 anys ha anunciat que marxa per tornar al seu club. Signa per les pròximes 3 temporades. Leiton, que els 3 últims cursos ho ha guanyat tot a les files del club sabadellenc, és la primera pedra per al salt de qualitat que vol fer l'entitat de Terrassa amb l'objectiu de lluitar per competir a Europa.
Pau Rodríguez deixa el rugbi Sant Cugat i fitxa per la Santboiana de Divisió d'Honor.
Rodríguez, de 21 anys, tanca la 8a temporada a l'entitat santcugatenca i cerca jugar a la màxima categoria del rugbi estatal. El central a Sant Cugatenc ha jugat 4 campanyes amb el primer equip internacional amb la selecció espanyola sub-16 i sub-18. Rodríguez vol jugar a la Divisió d'Honor i no ha desaprofitat l'opció de fer-ho la temporada que ve amb la Santboiana. Escoltem el protagonista en declaracions a Cugat.cat.
Tenia aquesta inquietud de poder fer aquest canvi, però més que ara a nivell personal, no a nivell del club, no? O sigui, jo no tinc res en contra del club, però volia això, doncs, madurar com a jugador i crec que aquesta és una etapa que havia de decidir-la ja, no?, amb 21 anys i prendre aquesta decisió.
La Diada de la Natació Catalana premia la xarxa.
La Federació Catalana de Natació va entregar guardons a esportistes i entitats de totes les disciplines aquàtiques. L'europeu de waterpolo disputat a Barcelona l'estiu passat va tenir molt protagonisme i es van reconèixer les seleccions masculina i femenina absolutes que van obtenir un segon i tercer lloc respectivament.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Viu el parc. Un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, màgia, fotografia i música, envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 2 de juny vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu el parc al parc del Castell de Montesquiu. A partir de 2:15 del matí als entorns del Castell de Montesquiu.
Viu el parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viuelparc. Diputació de Barcelona.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pam de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine un dia de nassos de Pallapupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallapupes.org.
27 de maig, especial eleccions municipals de Notícies en xarxa.
Aquest mandat a Girona hem tingut 3 alcaldes.
El nou repartiment de regidors
a nit electoral a Reus i al Vallès.
Expliquem el resultat de les eleccions municipals des de cada ciutat.
Despleguem tota la força dels mitjans locals.
Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
27 de maig, especial eleccions municipals de Notícies en xarxa.
Topònims. L'origen del nom de la comarca del Maresme no s'ha de relacionar amb una zona pantanosa, d'aiguamolls. Geològicament està comprovat i els rius que hi ha als seus extrems, el Besòs i la Tordera, no són suficients. Per tant, els estudis vinculen aquest nom amb el mar, amb el medieval Marenda. De fet, el Maresme, comarca estesa a la zona de la costa central de Catalunya, té bona part del seu territori en relació directa amb el mar. Ho explica Alexis Serrano, director de l'Arxiu Comarcal.
Perquè per ser una zona de maresmes ha d'haver, perquè es provoquin els aiguamolls, les zones pantanoses, ha d'haver per força un riu, o dos o tres. En el nostre cas, els rius, la comarca del Maresme passen tant de resquitllada Per tant, si no hi ha rius, no hi ha aiguamolls, i si no hi ha aiguamolls, segurament doncs aquest concepte de maresma té més a veure amb zona de mar, marítima, diuen els documents medievals, marítima, merenda, que no pas amb zona d'aiguamolls o marismes. Bernat desmuntant aquest mite de que el maresme era una zona de maresma, una zona pantanosa, perquè geològicament és gairebé impossible.
A nivell geogràfic català, antigament hi havia dues zones anomenades maresma, l'actual, la nostra, i la zona sud del litoral, el que ara és la comarca del Garraf.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Arrenca la legislatura amb sessions històriques al Congrés de Diputats i al Senat per la presència dels presos independentistes. Montse Manent.
La nova mesa del Congrés haurà de decidir ara si suspèn o no els diputats presos. La recent nomenada presidenta de la Cambra Baixa, Meritxell Batet, ha fet una crida al diàleg dins la llei, mentre que el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertit als socialistes que el vot d'Esquerra a la investidura de Pedro Sánchez dependrà de la decisió de la mesa.
Cada uno de nosotros somos del pueblo. Pero ninguno somos el pueblo. Siempre y en todas partes hay un otro legítimo y distinto, al que solo podemos exigir el respeto a la ley.
Esperaremos, evidentemente, a cuál es la decisión de la mesa, pero en todo caso siempre nosotros vamos a defender nuestros derechos, porque suspender a quien ha ganado las elecciones en Cataluña sería suspender el resultado de las elecciones.
Nou intent del govern per posar aturador a la bombolla del lloguer amb l'aprovació d'un decret per contenir-ne el preu.
La norma permet la creació de les anomenades àrees de mercat d'habitatge tens, on es limitarà el preu en base a l'índex de referència de preus de lloguer. La consellera de Justícia, Esther Capella, justifica que calia actuar en el mercat.
Podíem actuar per acció o per omissió. Per acció a favor dels interessos col·lectius i de les necessitats socials, o per omissió, deixant el camí lliure, els fons voltor i a la gentrificació. Si ens quedàvem de braços plegats, i guanyaven els de sempre.
A Figueres, una cinquantena de treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà protesten al ple de la institució per reclamar millores salarials.
El personal ha volgut mostrar el seu malestar per l'incompliment dels acords assolits pels sindicats després de 3 anys de negociació col·lectiva.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Reclamen que després de 3 anys de negociació col·lectiva s'apliqui el nou organigrama que dignifiqui la feina dels treballadors del Consell. Roger López és un dels treballadors que s'ha manifestat.
Que vegin que som molts treballadors que no estem d'acord en com procedeix, en aquesta forma que tenen de tractar els temes laborals.
S'ha posat en marxa el nou centre d'atenció primàries d'Amposta que dona cobertura a més de 30.000 persones.
L'equipament s'obre 8 mesos després de finalitzar les obres a causa d'un litigi entre les empreses adjudicatàries.
Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El nou centre d'assistència primària està finalitzat des de fa 8 mesos, tot i que un litigi entre les empreses adjudicatàries de l'equipament el tenien aturat. Ho explicava la regidora de Salut de l'Ajuntament d'Amposta, Susana Sancho.
Les obres del CAP estan finalitzades pràcticament des de fa 8 mesos, però que el departament no havia pogut obrir el CAP arran d'una impugnació que hi havia de les empreses adjudicatàries.
Els Premis Literaris de Girona arrenquen aquest any amb més bona salut que mai, malgrat l'escurçament de dates.
S'hi han presentat fins a 166 obres, 51 de les quals són originals que opten al Premi Prudenci Bertrana d'aquest 2019. Els guanyadors es coneixeran a final de juny.
FM Girona, Siso García.
Autors que, com explica Joan Domènech, president de Prudenci Bertrana, provenen majoritàriament de Catalunya, tot i que també n'hi ha de les Illes Balears, del País Valencià, dels Estats Units o del Regne Unit.
Fixeu-vos que el Prudenci Bertrana, de 51 obres, n'hi ha 33 que es presenten amb pseudònim i, per tant, no tenim ni idea de qui és, però sí que tots els altres que van a pit descobert i donen el seu nom tenen alguns llibres publicats.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ho Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica estarà marcada pel creixement d'ennuvolades a punts de muntanya, principalment al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est, que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. A més, aquestes nuvolades portaran xàfecs i ruixats localment intensos que podran anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. A la resta, el cel estarà serè o poc ennuvolat. Pel que fa a la temperatura, puja notablement arreu i es mourà entre 17 i 22 graus al Pirineu, entre 22 i 27 graus a l'interior de l'Ebre i a Ponent i entre 20 i 25 graus a la resta del territori. A la nit, la nuvolositat minvarà en general i demà la jornada començarà amb el cel serè o poc ennuvolat. De nou, a partir de migdia, creixeran nuvolades a punts de muntanya, sobretot al terç nord, amb la possibilitat de tempestes al Pirineu Oriental i a l'interior de les comarques de Girona. Pel que fa a la temperatura, continuarà amb una clara tendència a pujar en general i se situarà entre 23 i 28 graus. Els pròxims dies imposarà una situació anticiclònica que portarà estabilitat i una pujada notable de la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de parlar de l'atropellament mortal d'un home que creuava un pas de vianants al centre de Vilaseca, al Tarragonès. El conductor ha estat detingut per conducció temerària. Ara sí, coneguem l'estat de les carreteres catalanes. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora va millorant la situació viària, però encara veiem per càmeres alguns punts amb complicacions. Per exemple, la B30 encara amb cues a Cerdanyola en direcció nord i també a Barberà del Vallès per enllaçar amb la C58 en direcció Barcelona. Cues també a la C58 a Sant Quirze en sentit sud i també a Ripollet fins a l'entrada al nus de la Trinitat. Veiem també aturades a la 2 a Igualada en direcció Barcelona com a conseqüència d'unes obres. I a la B20, al tram de Santa Coloma de Gramenet, aturades encara d'un quilòmetre per anar cap al nus de la Trinitat. Pel que fa a la ronda, sobretot encara complicacions a la B20, a la ronda de dalt entre Esplugues de Llobregat i al nus de la Trinitat. Això és el més destacat. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El tret de sortida de la legislatura s'ha fet amb una sessió històrica al Congrés per la presència dels presos independentistes per primer cop en democràcia. Han arribat a la cambra custodiats per la policia i han tingut llibertat de moviments a dins de l'hemicicle, tot i que totes les portes d'accés a la sala estaven custodiades. Ara estan pendents de si la mesa del Congrés els suspèn o no. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. En l'arribada al Congrés, els presos han saludat Pablo Iglesias. Josep Rull ha fet el mateix amb Inés Arrimadas i els diputats del PNB, amb qui s'ha fet un selfie. També han saludat Pedro Sánchez. En concret, Oriol Junqueras s'ha dirigit al president del govern, a qui ha felicitat pel resultat electoral i ha desitjat molts encerts. El republicà ha insistit que el diàleg és sempre la solució i Pedro Sánchez li ha respost que sí. A la primera sessió els escons no estan assignats i els diputats de Junts per Catalunya i Esquerra han reservat el lloc als presos. També han lluït samarretes exigint la llibertat. La lliure assignació d'escons en aquesta primera sessió ha deixat una imatge curiosa. El diputat socialista José Zaragoza ha quedat envoltat dels diputats de Vox, que s'han assegut als escons que ocupava el PSOE l'última legislatura. En aquesta sessió s'ha escollit, en segona volta, la socialista Meritxell Batet com a presidenta del Congrés amb 175 vots a favor.
175 a favor de doña Meritxell Batet Lamaña. Al haber obtenido la mayoría de votos de los miembros de la Cámara, queda proclamada presidente del Congreso de Diputados doña Meritxell Batet Lamaña.
Després, Batet ha fet una crida al diàleg.
Cada uno de nosotros somos del pueblo, pero ninguno somos el pueblo. Siempre y en todas partes hay un otro legítimo y distinto, al que solo podemos seguir el respeto a la ley.
Es preveu que la mesa del Congrés no prengui una decisió sobre la suspensió dels diputats presos fins demà, una decisió que condicionarà el vot d'Esquerra a la investidura de Pedro Sánchez. Ho ha explicat el vicepresident del govern, Pere Aragonès.
Nosotros entendemos que hay la oportunidad de que la política solucione un problema político que se ha querido convertir en un problema judicial. Por lo tanto, esperaremos, evidentemente, a cuál es la decisión de la mesa, pero en todo caso, siempre nosotros vamos a defender nuestros derechos, porque suspender a quien ha ganado las elecciones en Catalunya seria suspender el resultat de les eleccions.
Minuts abans de la sessió al Congrés, Pedro Sánchez ha detallat davant del seu grup parlamentari la seva agenda territorial, defensa de l'Estatut i nou finançament.
Primer ple també per Raül Romeva, aquest però al Senat. Ha estat dels últims senadors a entrar a la Cambra Alta abans de l'inici de la sessió. Durant el torn de juraments i promeses al càrrec, els senadors i senadores de Junts per Catalunya i Esquerra han fet referència als polítics presos i exiliats.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
Fins a la proclamació de la República Catalana i sempre compromès amb la llibertat, la igualtat i la fraternitat.
Rosa Torner,
com a pres Fernando. Polític i per imperatiu legal, prometo.
Romeva ha entrat a l'hemicicle quan ja pràcticament tothom era a lloc. Escortat per guàrdies de seguretat en tot moment, ha hagut d'esperar a que comencés el ple per poder entrar. Igual que ahir, i segons va marcar el Tribunal Suprem, després de la sessió, Romeva no ha pogut atendre els mitjans. El jurament dels càrrecs dels senadors i senadores, però, ha servit per fer arribar el seu missatge.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitució?
Per la llibertat dels presos i les preses polítiques catalanes. Per la República, per el retorn de les exiliades i els exiliats, per imperatiu legal, prometo.
Ho prometo per imperatiu legal, amb lleialtat al mandat democràtic de l'1 d'octubre, amb fidelitat al poble de Catalunya i per la llibertat dels presos i exiliats polítics.
La majoria absoluta del PSOE ha fet possible la presidència de Manuel Cruz. Les vicepresidències han estat per la presidenta del Partit Socialista, Cristina Narbona, i l'expresident de la Cambra Alta, Pío García Escudero, del PP. En el discurs de cloenda, Manuel Cruz ha fet una crida a la cohesió territorial.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Nou intent del govern per posar aturador a la bombolla del lloguer. L'executiu ha aprovat un decret per contenir-ne el preu. La norma permet la creació de les anomenades àrees de mercat d'habitatge tens, on es limitarà el preu en base a l'índex de referència de preus de lloguer. Laura Álvarez, bona tarda. Com es declararan aquestes àrees?
Bona tarda. Quan a una zona els lloguers creixin molt més que el cost de la vida, suposin una pesada càrrega en el pressupost familiar o hi hagi una gran desproporció entre població i habitatges de lloguer disponibles, es podrà declarar àrea de mercat d'habitatge tens. Això vol dir que els lloguers no podran superar més d'un 10% l'índex de referència, un percentatge que pot augmentar fins al 20% en els pisos nous o rehabilitats. La consellera de Justícia, Esther Capella, ha explicat que calia actuar en el mercat.
Podíem actuar per acció o per omissió. Per acció a favor dels interessos col·lectius i de les necessitats socials, o per omissió, deixant el camí lliure als fons voltor i a la gentrificació. Si ens quedàvem de braços plegats, i guanyaven els de sempre.
L'àrea de mercat tens no afectarà els habitatges ja llogats, fins i tot quan es facin nous contractes. També es podran excloure les vivendes més grans de 150 metres quadrats. En tot cas, si s'incompleix la norma, no hi haurà sancions. L'arrendatari tindrà dret a rebre una compensació amb interessos si reclama via judicial.
I avui hi ha vaga a les escoles bressol privades i concertades, així com a les municipals externalitzades. Són més d'un miler a tot Catalunya. La protesta l'ha convocat Comissions Obreres per exigir millores en el conveni col·lectiu que s'ha designat demà.
El sindicat denuncia que fa anys que tenen el sou congelat i que no arriba ni a 1.000 euros. Mireia Domínguez és la coordinadora de les escoles bressol privades de Comissions Obreres i ha explicat la situació a la xarxa.
Nosaltres en la vaga d'avui estem intentant que no signi el conveni una altra vegada en aquestes condicions precàries. Sol es modificarà a taula salarial i nosaltres el que volem començar és a modernitzar també aquest conveni. La part salarial és molt important, també, però la part permisos de tema de jornada directa i indirecta també és molt important.
Comissions considera, doncs, massa poc l'augment de sou de 50 euros que contempla el conveni que s'aprovarà demà.
Doncs encara més protestes al sector de l'ensenyament, en aquest cas a secundària, i és que el sindicat Usted Castells denuncia la sobrecàrrega laboral que pateixen els professors dels centres on s'imparteixen pràctiques per l'alumnat de grau de mestre i màster de professor. Fa més de 10 anys que no cobren per aquesta feina extra i ara han dit prou. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. A partir del 2008, els tutors dels centres educatius que oferien graus de mestre i en el màster de professorat van deixar de cobrar. Ni tan sols obtenien cap reconeixement administratiu per oferir aquesta formació als alumnes. Des d'Usted Castells asseguren que la situació és ara la mateixa, però amb l'agreujant que, a més, han incrementat les hores lectives i el nombre d'estudiants. Una situació que consideren insostenible per la sobrecàrrega que suposa pels docents, que fins i tot asseguren que han de treballar fora de l'horari laboral per cobrir aquesta formació. Escoltem Andreu Vinyals, docent de l'Institut de Secundària de Santa Coloma de Farners.
No, és que tots aquests alumnes us els portarem cada any, els atendràs 200 hores, et demanarem que facis una feina, perquè te la regularem, però en canvi ni te la pagarem ni te la reconeixerem, però estarem molt contents que ens la facis. Si això es fa, això es demanés a la universitat, això seria impensable.
Una altra de les qüestions que denuncien és el preu que ha de pagar l'estudiant per realitzar aquestes pràctiques, que en la majoria dels casos representa un terç del total de la titulació. Per aquests motius, des dels propis centres educatius de Catalunya, s'està fent un boicot a la realització de pràctiques en aquestes condicions.
I no deixem les reivindicacions laborals. A Figueres, una cinquantena de treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà han protestat aquesta tarda al ple de la institució per reclamar millores salarials. El personal ha volgut mostrar el seu malestar per l'incompliment dels acords assolits pels sindicats després de 3 anys de negociació col·lectiva. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. La Junta de Treballadors del Consell ha fet arribar el seu desacord en el darrer ple del mandat, ja que consideren que, tot i que la valoració de llocs de treball és una eina molt necessària, no compleix amb els acords pactats i reclamen que després de 3 anys de negociació col·lectiva s'apliqui el nou organigrama que dignifiqui la feina dels treballadors del Consell. Roger López és un dels treballadors que s'ha manifestat.
Que vegin que som molts treballadors que no estem d'acord en com procedeix, en aquesta forma que tenen de tractar els temes laborals, i que quedi clar que seguirem demanant-ho i que seguirem reivindicant-ho també amb el nou Consell que surti.
Els treballadors demanen millores laborals per tal de fer l'administració pública perquè sigui digna i moderna i també de qualitat.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
La Generalitat aportarà 250 milions d'euros per fer obres als municipis catalans. Es tracta del Pla Únic d'Obres i Serveis, una iniciativa que no es posava en marxa des de l'any 2012.
La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha destacat que el pla serà una important eina de desenvolupament al territori.
La intenció del govern en aquest acord que avui hem pres és la d'impulsar diferents accions que afavoreixin la generació d'oportunitats i el desenvolupament econòmic al territori, posant sobretot èmfasi en aquells territoris on hi ha situacions més complexes, com poden ser d'envelliment o de pèrdua poblacional.
Un total de 90 milions es destinaran a finançar projectes de municipis i comarques de fins a 5.000 habitants.
Palamós nomena 3 nous carrers al municipi i en substitueix un altre en compliment de la Llei de Memòria Històrica gràcies a un procés participatiu. Els 3 primers noms són per carrers en una zona en procés d'urbanització i estan dedicats a oficis vinculats a la dona. El darrer ha de substituir el nom d'un antic falangista al municipi. Ràdio Palamós, Carla Ribas.
El carrer de Remigi Rubau, antic membre de la Falange Espanyola, al barri de les Cases Noves de Palamós, es dirà carrer de la Gracieta. Així ho han decidit els vots dels vilatans de Palamós, reconeixent en Gràcia Llats Oliva, la Gracieta, que va ser popular per l'estraperlo i contraband de tot tipus de producte de primera necessitat. El seu esforç va proveir moltes famílies de palamosins durant els anys de racionament. Els altres 3 carrers, que s'han creat de nou al sector del Pla de Sanau, a Palamós, han estat escollits amb noms d'oficis vinculats a la dona. Seran els carrers de les Triadores, de les Remendadores i de les Pageses. Maria Puig és la regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós.
Contents de continuar fent processos amb aquesta idea de que els ciutadans fan gairebé tot el procés complet, des de les seves propostes fins a la votació.
Per tancar aquest procés participatiu, ara només falta que el ple de l'Ajuntament palamosí ratifiqui els nous noms dels carrers.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Avui s'ha posat en marxa el nou centre d'atenció primària d'Amposta, que dona cobertura a més de 30.000 persones. L'equipament s'obre 8 mesos després de finalitzar les obres a causa d'un litigi entre les empreses adjudicatàries. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El nou centre d'atenció primària acull l'equip d'atenció primària d'Amposta i configura amb 5 consultoris més, Santa Bàrbara, Masdenverge, La Galera, Friginals i Godall, l'àrea bàsica de salut d'Amposta, que dona servei a una població de més de 30.000 habitants. El nou centre d'assistència primària està finalitzat des de fa 8 mesos, tot i que un litigi entre les empreses adjudicatàries de l'equipament el tenien aturat. Ho explicava la regidora de Salut de l'Ajuntament d'Amposta, Susana Sancho.
Bueno, està finalitzat, les obres del CAP estan finalitzades pràcticament des de fa 8 mesos, però que el departament no havia pogut obrir el CAP arran d'una impugnació que hi havia de les empreses adjudicatàries. I, per tant, avui ja obri les portes al públic, veu la llum a este projecte.
El Servei Català de Salut ha realitzat una inversió de 3.733.000 euros en aquest centre de la capital del Montsià.
I a Lleida torna l'Aplec del Cargol amb importants novetats. Se celebrarà del 31 de maig a l'1 de juny i en aquesta quarantena edició serà possible casar-se al bell mig de l'Aplec. És, sens dubte, la novetat més curiosa d'una edició que pretén ser rècord en assistents. UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
Aquest any, 13.000 persones conformaran les 107 colles de l'Aplec sent la xifra rècord en assistents. Tot i així, s'espera que durant el cap de setmana hi hagi 200.000 visitants de Lleida i d'arreu del país i que es consumeixin 12 tones de caragols. Com tots els anys, es durà a terme el lliurament dels Premis Caragol Bové i Caragol Llimac. Ferran Pedrix, president de la FECOI, ha explicat qui seran els guardonats d'aquest any.
El Caragol Bové l'hem otorgat al professor Jordi Graell, que és el director de l'oficina Lleida del Congrés Català de la Cuina. El Caragol Llimac, finalment hem considerat que la Sexta i els seus serveis informatius per aquestes reiterades al·lusions a la platja de Lleida.
Pedrix també ha explicat que aquest any es retrà homenatge al grup de música Coers i al grup d'hoquei Llista Blava. Una de les novetats destacades d'aquest any també és la disponibilitat de connexió wifi gratuïta en tot el recinte, els espectacles infantils i la presència d'un globus aerostàtic.
En cultura, els Premis Literaris de Girona arrenquen aquest any amb més bona salut que mai, malgrat l'escurçament de dates. S'hi han presentat fins a 166 obres, 51 de les quals són originals, que opten al Premi Prudenci Bertrana d'aquest 2019. Els guanyadors es coneixeran a finals de juny. FM Girona, Siso García.
51 autors competiran aquest any per obtenir els 30.000 euros del 52è Premi Prudenci Bertrana de novel·la. Autors que, com explica Joan Domènech, president de la Fundació Prudenci Bertrana, provenen majoritàriament de Catalunya, tot i que també n'hi ha de les Illes Balears, del País Valencià, dels Estats Units o del Regne Unit.
Fixeu-vos que el Prudenci Bertrana, de 51 obres, n'hi ha 33 que es presenten amb pseudònim i, per tant, no tenim ni idea de qui és, però sí que tots els altres que van a pit descobert i donen el seu nom, per poc que es corcolleu una mica per les informacions, doncs ja quedat sorprès de veure que tots, sense excepció, tenen alguns llibres publicats.
Pel que fa als altres premis, pel Miquel de Palol de Poesia s'han presentat 86 obres, pel Carles Rahola d'Assaig 9 obres i pel Ramon Montaner de Literatura Juvenil 20 obres.
El festival proper és de Castell d'Aro al Baix Empordà donarà el tret de sortida a la cinquena edició de l'Estereofònics el proper 2 de juny. Es tracta d'un festival amb actuacions de proximitat en format acústic d'artistes consolidats i emergents del panorama musical català. Televisió Costa Brava, Núria Cutxerero, bona tarda.
Bona tarda. Les actuacions de proximitat amb el públic, però amb artistes consolidats o emergents en el panorama musical del país, en format acústic, són l'ADN d'aquest festival que enguany es celebra per segona vegada. Amb un any d'experiència s'han acordat alguns canvis, com pot ser l'endarreriment d'una hora en l'inici dels concerts o el fet que les tres primeres actuacions no es facin a l'aire lliure. Després de l'embranzida que ha agafat l'antic casino com a nou referent cultural del nucli castellarenc, els concerts del 2, el 9 i el 16 de juny es portaran a terme en aquest espai recentment rehabilitat. Aquí s'hi podrà escoltar Jordi Lanuza amb el so de la seva guitarra acústica, que porta cançons cantades en primera persona, el segon disc de Paula amb la veu d'una generació i les melodies aspres i lluminoses de Ramon Aragall amb el seu treball una de les veus inconfusibles del pop català. Serà el darrer concert el de l'artista palafrugellenca Clara Peia, el que tindrà com a escenari la plaça Lluís Companys i amb el que es clourà el propers.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, Eusebio Sacristán s'ha acomiadat del Girona.
Només dos dies després de confirmar-se el descens matemàtic a la segona divisió A, el Girona ha anunciat que renuncia a l'any de contracte que li quedava. Eusebio marxa després de només un curs a Montilivi i amb la trista estadística 3 punts dels últims 30. Escoltem les paraules d'Eusebio en la seva despedida.
No se ha cumplido esa idea que yo tenía de lo que iba a pasar y me da mucha pena, me da mucha rabia porque, bueno, este club se merece lo mejor y estoy convencido de que va a tener lo mejor porque la línea que lleva es para mí la ideal como para que todo lo bueno le vaya pasando.
Més futbol. Demà el comitè decidirà sobre la denúncia del Terol per alineació indeguda del Cornellà en el darrer partit de Lliga.
L'equip català ha quedat emparellat amb la Pontferradina en la primera eliminatòria de la promoció d'ascens a segona A, però la participació dels del Baix Llobregat depèn de la decisió del comitè de competició després que el Terol hagi impugnat el partit per l'alineació del juvenil Abde, sancionat el passat mes d'abril en la darrera jornada de Lliga de la categoria juvenil. En cas que l'organisme estatal doni la raó al club aragonès, l'Espanyol B jugaria la promoció per pujar.
La Diada de la Natació Catalana premia la xarxa.
La Federació Catalana de Natació va entregar guardons a esportistes i entitats de totes les disciplines aquàtiques. L'europeu de waterpolo, disputat a Barcelona l'estiu passat, va tenir molt protagonisme i es van reconèixer les seleccions masculina i femenina absolutes, que van obtenir un segon i tercer lloc respectivament. També es va homenatjar la nedadora recentment retirada, Erika Villacija, o l'exnedadora de natació sincronitzada, Gemma Mangual. Totes dues van rebre l'escut d'or de la federació. Aquesta casa, la xarxa, també va rebre un guardó al mèrit periodístic per la divulgació dels esports d'aigua.
I un any més, el gran triomfador esportiu ha estat el Club Natació Sabadell. Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
La Diada de la Natació Catalana del 2019 ha premiat el Club Natació Sabadell com el millor club aquàtic de Catalunya. El pes de l'entitat vallesana en esports com la natació, l'artística i especialment també el waterpolo ha estat clau per entendre per què s'han dut un any més el guardó principal de la gala. D'altres esportistes del Sabadell també han estat reconeguts, com ara Erika Villaécija, que va rebre l'escut d'or reconeixent la carrera de la nadadora olímpica just després de la seva retirada. També ha estat homenatjat el tècnic Esteve Fontdevila per la seva llarga trajectòria, o la nedadora de sincro sabadellenca Emma Garcia, que fa parella habitualment en els duets mixtos amb Pau Ribas, també guardonat. Tot només un parell de dies després que l'equip femení de waterpolo del Natació Sabadell es proclamés campió de la Lliga Premat per 9è any consecutiu, completant així la temporada perfecta, 5 títols de 5 possibles, incloent-hi també la Copa d'Europa. Avui, per cert, l'entitat ha perllongat l'acord amb el seu principal patrocinador, Astralpool, per les pròximes 3 temporades.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu, sols tu, faràs vibrar cinc continents.
la xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.